entre el Sabadell i el Mataró, que al final l'any passat van guanyar elles, aquest any vosaltres, i que al final això, escolta, s'acaba, us abraceu, us saludeu, us feliciteu, moltes coincidiu a la selecció espanyola, vaja, però a nivell d'espectador i a nivell d'ensenyar l'esport als més petits, és una rivalitat maca la dels últims anys.
Bueno, al final jo crec que és això, si disfrutem dintre l'aigua tant un equip com l'altre, hi ha molta rivalitat, hi ha molta,
només cal veure cada pressió, jugada, sí. Sobretot a la lluita de la boia.
Clar, està clar, però al final després fora l'aigua, som amigues, ens anem a sopar juntes, estem a selecció, compartim equip, habitació, compartim de tot i, bueno, al final dintre l'aigua és una batalla i fora l'aigua és una cosa totalment diferent.
Ara em diràs, no sé per què em pregunta això, perquè és que d'aquí una setmana tenim una altra final contra la Roma. Ja sé que s'ha de celebrar, que ho celebrareu segur, però clar, és un altre partit decisiu, un altre partit assenyalat al calendari, perquè teniu una renda contra les italianes, però l'heu de defensar.
Sí, així és, òbviament celebrant una mica, però no molt, ja que dissabte que ve tenim una altra final. Són 5 gols de diferència, però bueno, si no ens podem adormir, la Roma és un gran equip i sabem que ja ens ficaran les coses molt difícils i hem d'anar ja molt concentrats com estem fent últimament des del partit de la Roma, tota aquesta Copa de la Reina i setmana que ve doncs acabar d'acabar el mes amb bon sabor de boca.
Laura, gràcies, hasta la hora.
Moltes gràcies.
Merci, adéu.
Les paraules de Laura Ester, de la portera del Sabadell, campiona de la Copa de la Reina avui amb aquesta victòria contra el Mataró i designada millor portera d'aquesta competició. David Palma estava content, Albert?
Estava content, l'hem agafat just després de poder aixecar el trofeu. Com és tradició al món del waterpolo, quan l'equip guanya tothom salta a l'aigua, cos tècnic, les suplents, ho celebren tots i totes a l'aigua i, evidentment, l'hem agafat absolutament xop, però satisfet, molt content d'aquest nou títol pel Club Natació Sabadell.
L'entrenador del Club Natació Sabadell, que ara ja pensa, com també feia la Laura Ester en aquesta eliminatòria tornada de Champions a la piscina de la Roma, havent guanyat 15-10 a Can Llong ara fa uns dies. David Palma amb l'Albert Ferran.
Amb el David Palma, el tècnic del Natació Sabadell, bona tarda i moltes felicitats. Encara xop d'haver-te llançat a la piscina.
Encara mullat, però content.
Home, ha estat un partit... No, ens esperàvem això, un partit igualat, sí. Un partit que es decidiria al final. Això sí, no, jo potser no m'esperava tant que fos un partit de parcials, no? Que el segon, el Mataró, aconseguís aquest 0-3, vosaltres 4-0 en el tercer quart.
Ja ha passat més d'un partit contra el Mataró. Recordo el partit de la Lliga, l'anada, que vam guanyar ja crec que de 7 al final, però vam començar molt bé, després ens van apretar una mica. L'últim de Lliga comencen ells amb un 0-4, ens fiquem a... crec que acabem tercera part 9 a 8, un Nadal, i està passant. Era un partit que feia pinta de que aniria molt igualada. Al final són dues superplantilles i, bueno, ha sigut un canvi d'actitud per part nostra, no? Que ja necessitàvem aquesta victòria amb el Mataró en un moment important i supercontents.
I ara ho comentàvem amb la Laura, deixar el Mataró a 6 gols. Vaja, és segurament és el que tu vulguis ressaltar també, no? Perquè evidentment els partits s'ha d'atacar però s'ha de defensar.
Sí, era algo que necessitaven ajustar molt, sobretot les seves jugades d'estratègies, que estan molt, molt treballades per elles i que ens van fer molt mal el partit de Lliga. Hem controlat molt tot el que ha sigut el seu atac en quant a bloquejos i tal, i hem estat molt encertades. També la Laura Ester ha estat al seu nivell, que ens havia faltat algun partit una miqueta més d'ella, i avui ho ha donat tot i hem aconseguit sobretot fer això, no? Ajustar un marcador molt curt i que amb pocs gols davant tinguéssim opcions de guanyar.
Aquesta rivalitat amb el Mataró els últims anys, ja és que cada partit és una guerra.
Cada partit és una guerra. Al final és el que deia abans, som dues plantilles superpotents i mira, jugadora per jugadora, això sembla un all-star de jugadores de primer nivell europeu i mundial, i bueno, es parla positivament del nostre esport, no? L'aposta cada vegada més, no només Mataró i Sabadell, sinó també hi ha Sant Andreu, Terrassa, Medi, són equips que estan apostant cada vegada més pel waterpolo femení, i això està fent que el jugador estranger de top vulgui venir a jugar a aquesta lliga i a aquests títols, no?
Amb el VAR, també protagonista avui amb aquest gol, que realment ha estat davant de la meva posició i jo no sabia dir si havia entrat o no.
No, jo tampoc, Jo des d'aquí, impossible. De fet, m'ha donat la vida aquest gol, no? Perquè anaven dos a sota. Sí que és una jugada que hem treballat molt i amb el canvi, diguem, el passe llarg, des de la posició de 3 a l'extrem. El xut a la primera és difícil arribar a la portera, però moltes vegades fan el salt aquest que és cap enrere. Però clar, això sense el VAR no ho veus, és impossible.
A celebrar-ho avui, que segur que ho celebreu, i de cara a la setmana vinent un altre final contra la Roma. Queden dies per treballar-ho, però clar, és un altre dels partits claus de la temporada.
Sí, ara toca descansar demà, igual fem un dia i mig de descans i tornem a treballar pensant en aquest partit, la tornada de Champions contra la Roma, que sí que és cert que portem un avantatge de 5 gols, però és un equip perillós i no podem caure en la relaxació. O sigui, això ens ha de donar més ganes i més motivació per treballar encara més cada dia.
David, gràcies, a celebrar-ho.
A tu.
David Palma, al micròfon de l'Albert Ferran, l'entrenador del Club Natació Sabadell. Ara escoltem també l'altra banda, des del Mataró, a veure què en diuen d'aquesta final perduda avui contra el Sabadell a la Copa de la Reina. Han passat coses en aquest Rayo 1, Sevilla 1, Gerard.
Han passat moltes coses, tantes com dos gols anul·lats, un a cada equip, primer al Sevilla, en una passada llarga buscant a En-Nesyri, la defensa del Rayo. Tira malament el fora de joc, però afortunadament res, per centímetres el marroquí estava en posició avançada antirreglamentària i per tant el gol d'En-Nesyri, que ha definit pel pal llarg, ha tocat la pilota a l'interior del pal dret de la porteria de Dimitrievski i ha acabat a dins. El gol ha acabat però anul·lat, i en la jugada següent, centrada des de l'esquerra, control amb el pit del colombià Radamel Falcao, xut de primeres i RDT que passava per allà, empeny la pilota al fons de la xarxa. Aquest sí que és un fora de joc claríssim, estava molt avançat l'exjugador de l'Espanyol. Se n'afegeixen 3 a Vallecas, ja se n'han complert un i mig, de moment Rayo 1, Sevilla 1.
També el temps d'afegit als dos partits de segona, Molló.
Sí, i amb novetats a Vitoria, no en el marcador, a la Ves 3 a Eivissa 2, som al 92 i anirem fins al 96, però han expulsat, a més en vermella directa, dos jugadors de l'Eivissa. Per tant, jugant amb 9 homes, l'Eivissa, dues expulsions en vermella directa de Moreno Aragón, l'àrbitre del partit, a la Ves 3, a Eivissa 2, i Andorra, crec que n'afegeixen 5, si no em falla la vista, el 93, Andorra 1, Sporting 0.
Tenim partit a Alemanya, està jugant el Dortmund, que es podria també igualar, de fet, amb el Bayern de Múnich a la classificació. Tenim bones notícies pels aficionats del Dortmund, Molló.
Sí, bones en el marcador, dolentes pel que fa a les lesions. M'explico. Guanya 2-0 el Borussia Dortmund contra l'Hertha de Berlín al minut 35, el primer de Adeyemi, un xuc que ha desviat d'Esperó, un gol molt bonic, i el segon, jugada de Adeyemi, fa la centrada, ja en el moment de la centrada es posa la mà darrere la cuixa, ha notat una punxada, marca Malen d'aquesta centrada al segon del Dortmund, però clar, la lesió de Adeyemi és tan forta que no pot ni recolzar el peu a terra. Ha hagut de marxar ajudat per dos fisios del Borussia Dortmund. Per tant, òbviament, sembla que es perdria la tornada, per exemple, entre altres coses, del Chelsea-Dortmund de Champions. Vaja, que és un home importantíssim pel Dortmund. Ara mateix, però, Bayern, Union Berlin i Dortmund empatats a 43 punts al capdavant de la Bundesliga.
Adeyemi, que ha fet tot aquesta setmana, va marcar la Champions, ha marcat avui, s'ha lesionat avui, una setmana completa, malauradament per ell, que evidentment aquesta última se la podria haver, o se la voldria haver estalviat. Mira, que encara en fa una altra l'Alavés a Mendy Sorrotza.
Sí, aprofitant aquesta superioritat numèrica, marca el quart, Alavés 4, a Eivissa 2, jugant amb nou l'Eivissa, com dèiem, el 94 de partit. Aquest no l'ha marcat Rioja, que ha fet els tres anteriors. Ha fet un hat-trick a la primera part.
A la Premier no tenim gols?
No, Tottenham 0, West Ham 0, 37 de la primera meitat. Un partit d'aquells trabadets de la Premier, de moment.
Albert, què deien des del centre de natació Mataró després d'aquesta derrota a la final de la Copa de la Reina?
Doncs, evidentment, cares llargues, perquè, bé, ha estat un partit igualat, però elles han anat per davant en el marcador durant el segon quart, han arribat a tenir dos gols de diferència a favor i al final han vist com hi havia la remuntada del Sabadell. I, vaja, sobretot el tècnic, ara l'escoltareu, el Dani Ballart, emprenyat amb algunes decisions arbitrals. Ja veureu que es mossega la llengua, però vaja, que li surt sang, perquè tenia ganes de parlar, de no parlar, perquè s'ha sentit perjudicat per l'actuació arbitral.
Avui Dani Ballar, per cert, que li coincidia de ple el partit amb el seu Espanyol a les dues del migdia, el partit de l'Espanyol a Elx i aquesta final de la Copa de la Reina que dirigia des de la banqueta del Mataró i que tenia l'Albert Ferran.
Amb el Dani Ballar. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
No sé si marxes amb la sensació d'haver deixat escapar el vostre moment en aquell segon quart, amb el parcial 0-3, heu col·locat amb un més 2, quedava molt, evidentment quedava molt, però ha estat una mica el moment del Mataró d'aquesta final.
No, jo crec que hem fet dos parts excel·lents i l'únic problema és que ha sigut que la tercera part s'han ajuntat una sèrie de circumstàncies que ens han passat molt, ens han pesat moltíssim, se'ns ha girat el marcador tot, tot el bé que ho estan fent se'ns ha girat, tot el bo ha començat a ser no tan bo. I bueno, i així és l'esport, hi ha dies, hi ha un partit llarg d'una hora, ja que a vegades ja que tenim un xic de sort com el gol del VAR, que l'ull humà no el veu i després la màquina diu que ha entrat. I bueno, i això pesa amb l'ànim, pesa en moltes circumstàncies, tret de que la superioritat avui hem estat poc efectives.
Una decisió arbitral que tampoc no us ha acabat de o que no estava del tot d'acord, no?
En aquest cas em toca tragar saliva. Em toca tragar saliva perquè podria dir moltíssimes coses i no és la meva feina. La meva feina és dirigir l'equip, intentar que jugui el millor possible. Hi ha altra gent que se'n preocupa d'altres coses. Jo m'haig de centrar en el que m'haig de centrar. I possiblement aquesta és part de l'ensenyança del partit d'avui.
T'has de centrar, per exemple, en el partit contra l'Olympiacos, que és el proper objectiu, i que ho teniu a la mà a casa. Per tant, imagino que vaja, crida l'afició i que no es pot escapar a la classificació.
No, a la mà no ho tenim.
I que es pot, clar, a la mà em refereixo jugar-t'ho a casa amb un mínim avantatge.
I que es pot escapar a la classificació, es pot escapar. Això ho tenim claríssim. O sigui, jugar contra el bicampió d'Europa, vam fer un grandíssim partit allà, elles es van atascar. Sabem que nosaltres també ens podem atascar perquè som humanes, perquè succeeixen aquestes coses. Més dos no implica res. Això ho veurem a l'última part, si com pondera aquest més dos, però ens queda una guerra brutal dissabte vinent i res, amb tota la il·lusió d'afrontar-la i d'arribar a la Final Four per segon cop a la història.
Dani, a treballar-ho, aquesta setmana intensa.
Ah, sí, ni més ni menys. Poc temps per descansar i a la feina de nou.
Merci.
Gràcies.
Les paraules de Dani Ballar, de l'entrenador del Mataró, parlant sempre clar, avui menys del que li hauria agradat, segurament, Albert, com ell mateix deia. Diu, he d'empassar saliva per no dir tot el que estic pensant ara mateix.
Sí, la veritat és que però se li llegia la cara. Estava emprenyat, però no ha volgut fer encara més gran la polèmica. Diu que n'han d'aprendre i que el que toca és treballar, perquè realment el Mataró té un partit molt exigent la setmana vinent, dissabte vinent. Té aquests dos gols d'avantatge. Davant de la seva afició i amb aquest avantatge, que és mínim, però és un avantatge, té una oportunitat molt bona per plantar-se a la Final Four. Però l'Olympiacos ja sabem que és un equip de molt nivell, per tant, s'ho hauran de currar les del Maresme per fer història, o almenys per seguir el seu camí europeu i classificar-se per la Final Four i optar, per què no, a proclamar-se campiones d'Europa.
També tenim el Mediterrani, que va perdre 9-13 a casa el partit d'anada contra el Dunaibaros hongarès, i que ho té realment molt, molt coll amunt. En parlàvem ara fa uns dies amb el president del club i admetia que, vaja, que l'esport mai se sap, però que és complicat anar a piscina hongaresa i remuntar 4 gols per plantar-se en aquesta final a 4. Ja és un gran èxit també aquesta classificació pels quarts de final del Mediterrani aquesta temporada. S'ha acabat a primera el partit de Vallecas. Ballera.
Amb l'empat a 1, Rayo Vallecano 1, Sevilla 1. Ha marcat Suso a la primera meitat gràcies a un rebot al gol dels andalusos. El dels madrilenys ha estat obra de Florian Legend al 20 de la segona en un corna que ha picat Isi. Hi ha hagut dos gols anul·lats en el tram final, un al Sevilla i l'altre al Rayo. Per tant, repartiment de punts. El Sevilla que en suma un mes, una jornada més sense perdre, més enllà de la derrota al Camp Nou, està traient bons resultats al Sevilla, que supera l'Espanyol, és 12è amb 25 punts, 5 per sobre del descens. El Rayo es manté a la sisena posició, 34 punts. El podria treure de posicions europees l'Atlètic Club, que juga ara a casa Sant Mamés, d'aquí a un quart d'hora mal comptat, contra l'Atlètic de Madrid. Si guanya, l'Atlètic Club ocuparà posicions europees.
El Metropolitano, no? L'Atlètic de Madrid, l'Atlètic de Bilbao.
Sí, el Metropolitano. Sí,
però
sí.
Amb opció l'equip de Valverde, renovat aquesta setmana, de si guanya, superar el Rayo i situar-se en posicions europees. I a segona s'ha acabat també el partit de l'Andorra.
Sí, amb victòria, Andorra 1, Sporting de Gijón 0, amb aquest gol de penal, el quart d'hora final de partit que ha servit als d'Eder Saràbia per sumar els 3 punts. També s'acaba vitòria, l'Alavés 4 a Eivissa 2. L'Alavés ara mateix en ascens directe, un punt per sota el líder, Les Palmes.
Segona part en marxa, Cornellà, primera federació, d'aquest Cornellà 0, Intercity 0. Albert.
Sí, el 12 de la segona meitat continua l'empat a 0, Cornellà 0, Intercity 0, amb el Cornellà jugant des de ben bé la mitja hora de joc amb un futbolista menys, l'expulsió a la primera meitat de Mamor, i està aguantant com pot, perquè ara sí que estem parlant d'un 75-80% de possessió de l'Intercity, i el Cornellà, quan la té, doncs intenta combinar i sobretot buscar l'home més avançat, que és en Nahuel. Ha fet un canvi al descans, el Cornellà, ha entrat Quique López substituint el Fred Planes, és un jugador carriler per carriler, no canvia absolutament res al dibuix, l'únic que deixa un home dalt, ha sortit amb dos, per l'expulsió de Mamor ja només juga amb un punta, i també ha fet doble canvi l'Intercity, com a conseqüència també de la lesió de Bàdic, que a l'inici de la segona part ha quedat estès a la gespa, imaginem que una lesió muscular, i han entrat Miguel Marí i Emre Çolak, que us sonarà, que és una incorporació de fa unes setmanes de l'Intercity, el turc, exinternacional turc, ex del Galatasaray, del Depor, entre d'altres, i que, bé, ja en aquests 10 primers minuts que és sobre la gespa se l'estan notant ja un to diferent a l'Intercity. A l'hora de moure la bola s'ha col·locat de playmaker i està movent molt més ràpid la pilota a l'Intercity i està fent patir la defensa del Cornellà. Ara, per sort, el Cornellà, que viu en un moment d'estar ben plantat al camp, d'anar basculant i intentar que passin els minuts, perquè se li pot fer llarga, llarga, llarga aquesta segona meitat, encara queden més de mitja hora per endavant. De moment, aguantant aquest 0-0 seria un punt valuós, i més tenint en compte la bona dinàmica de resultats de les últimes jornades.
D'aquí a menys de 3 quarts d'hora començarà Badalona a la final de la Copa del Rei, malauradament sense presència catalana, que hi ha les primeres de canvi al Barça, i a les semifinals tenint l'atac per guanyar el partit, que hi ha també el Joventut, per culpa del tap de Bromaitis sobre Joel Parra, que deixava la penya sense final de la Copa ACB. La final, però, es juga a Badalona. Hola, Damià López, a Palau Olímpic de Badalona. Bona tarda.
Què tal, Xavi? Bona tarda. No sempre es veu una final de Copa del Rei a Badalona. Hem d'aprofitar i hem de viure amb intensitat aquests moments.
De mica en mica va entrant la gent, o la gent encara a la rodalia fent temps per entrar al pavelló?
T'he de dir, Xavi, que avui he pogut parlar aquest matí, no en persona, però sí per WhatsApp, que m'han dit gent que es venia a l'entrada. Gent que es volia vendre l'entrada, que estava buscant. Veurem, de moment sí que va entrant la gent, però és una incògnita saber si hi ha molta gent d'aquí, de la penya, del Barça, etc, que tenia aquest abonament, però que no li ve de gust, que considera que té coses millors a fer que no pas venir a veure aquesta final, que no és la més atractiva, no? Veurem si finalment tenim una entrada tipus 8.000, 9.000 espectadors o
si abans feia jo la conya que potser avui, i potser no serà conya, que hi haurà hagut millor entrada a la final de la minicopa que a la final de la Copa del Rei, perquè la minicopa ha batut rècords, em sembla que eren més de 8.000 persones,
8.600.
No? 8.600, i vaja, esperem que sí, que se superi, que a la final d'ara de les 7 n'hi hagi més, però potser, com dius, anirem per aquí per allà,
És que ha estat increïble, aquesta assistència, l'aspecte que presentava el Palau d'Esports, ni en alguns partits del Joventut, 8.600 espectadors, i encara sota l'impacte de l'actuació de Mamadou Landure, aquest jugador malià, que recordem que l'any passat va participar a la minicopa ja amb el Barça, però ni de bon tros va tenir aquesta actuació tan destacada. 56 punts, 33 rebots, 82 de valoració, una actuació i uns números, Xavi, que jo crec que ens transporten directament a un nom, que és el de Will Chamberlain, no? No hi ha hagut cap jugador a la història que presenti aquests números. Jo crec que més cap als punts, que en un moment donat un jugador pot tenir un dia d'inspiració, jo crec que sobretot pels rebots, un jugador que...
33 rebots, no?
Sí, que et capturi 33 rebots indica una superioritat increïble, i jo crec que és el nom propi de la Copa del Rei comptant els sèniors, Aquesta actuació és absolutament descomunal.
Sí, abans ho deia, que ara se li ha de fer el seguiment, no?, que en aquestes categories, perquè tu ho saps millor que jo, Dami, evidentment la condició física hi fa molt, i fa marcar molt la diferència, a banda del talent que pugui tenir, evidentment, i de les seves qualitats basquetbolístiques, i que ara s'ha de veure aquesta evolució, no?, quan diríem que s'anivellin les mides, no?, d'uns i dels altres, a veure si realment continua sent no tant, però com a mínim diferencial com ho ha estat avui en aquesta final.
Sí, sí, hi ha multitud de casos en el món del bàsquet de jugadors que en categoria infantil, cadet, fins i tot juvenil, destacaven molt per damunt de la resta, tenien unes aptituds físiques molt superiors, però després, pel que sigui, els han tallat quan han estat els jugadors més importants en les seves categories. Per tant, com dius, caldrà veure. És veritat que en aquest cas el Madrid ha tingut, o bé treballat molt bé el planter, ha tingut jugadors molt, molt destacats, que els ha aprofitat pel primer equip. Algú podrà pensar, Xavi, que aquest és una altra història, com el Barça el va deixar escapar, no? Bé, hem de recordar que Mamadou Landouré no mai va arribar a pertànyer al Barça com a club, sinó que va estar com a convidat a la minicopa.
I al Madrid hi pertany, Dami? Sí, perquè de vegades hi ha aquests jugadors, no?, que juguen la minicopa, que juguen aquests tornejos més específics, no?, amb aquests equips, en aquestes categories, però que després no fan la temporada amb l'equip, sinó que són una mica una prova, no?, un banc de proves per veure si realment el Madrid el veu com un element per incorporar ja definitivament en el seu planter.
Sí, jo crec que ja el tenen, però que en qualsevol cas, Xavi, a diferència del que va passar amb el Barça l'any passat, ara ja no el deixaran escapar. Pel que ens explicaven, de fet, la prova que va fer amb el Barça l'any passat va ser a través del seu representant, que d'alguna manera que era un jugador absolutament desconegut abans de la minicopa l'any passat, i va ser el seu representant que va aconseguir que l'Enduré jugués aquesta minicopa gairebé com una espècie de prova, no? Que no és que no la passés, però que no va destacar tant. És una evolució brutal que ha fet en aquests últims mesos, però esclar, no, vaja, descartem que el Madrid el deixi escapar després d'aquesta actuació descomunal que ha fet en aquest pavelló olímpic amb gairebé 9.000 espectadors. I ara, com dius, la prova serà veure si en aquesta final se supera aquesta afluència o no. Ho veurem.
Final inèdita, mai s'han enfrontat en una final Unicaja i Tenerife. De fet, Tenerife mai no ha arribat a una final de Copa. Unicaja és la seva quarta final, té un títol, dos subcampionats, i com dèiem, Tenerife, i ahir destacava també Xus Vidorreta, deia: estic content d'haver arribat a 5 de les últimes 5 semifinals, però evidentment també content de poder disputar avui la primera final. Un equip que té títols internacionals, però que li falta un títol estatal. I avui té una oportunitat de luxe l'equip de Xus Vidorreta per aconseguir-lo, Dami. No se li presentaran segurament moltes més oportunitats, malauradament, veient el nivell dels clubs en competició ACB com aquesta, l'equip de Xus Vidorreta.
Jo personalment me n'alegraria, saps que hi tinc una relació més personal des de fa uns anys amb Xus Vidorreta. Crec que és un gran entrenador, una persona extraordinària, que a més té currículum no només a nivell de club. Recorda que ell era entrenador assistent d'Escariolo junt a Jaume Ponsarnau en l'Eurobàsquet 2015, en què Espanya es va penjar l'or. És un entrenador de jugadors que aconsegueix trenar una gran relació amb ells, i que a més Tenerife, a diferència de molts clubs de bàsquet on sempre diem, Xavi, que és difícil aconseguir que l'afició reconegui amb els jugadors, a Tenerife se'ls saben de memòria, no? Perquè Xus Vidorreta ha apostat per la continuïtat amb tots els seus jugadors, els Dornekamp, Salin, per descomptat, Marcelinho, Xermadini, i no és només un treball casual d'aquest any, que hagi guanyat aquesta competició estranya, la Intercontinental, després de guanyar la Champions League, sinó que cada any es fica a play-off. Són 5 semifinals consecutives de Copa del Rei, i aprofitaré, si vols, Xavi, sí, per fer un protagonista molt ràpid en directe, que és un mite d'Unicaja. Com ja que estem parlant de Tenerife, saludo a Carlos Cabezas. Carlos, ¿qué tal? Buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien, vamos a ver esta final, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Este camino, Barcelona, Real Madrid, ahora Tenerife es una buena oportunidad para Unicaja.
Bueno, Tenerife también es un gran rival, pero sí que es verdad que yo creo que ni lo más optimista pensábamos de que íbamos a poder estar aquí hoy. Realmente esa es la realidad, ¿no? No. Yo creo que muy poca gente se podía esperar que Unicaja podía ganarle a Barcelona y después a Real Madrid, que eran los favoritos. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Esto es deporte, al final con humildad, con trabajo, el equipo está funcionando muy bien y Ivón está llevando al equipo de una manera muy especial. Ha llegado el equipo con la flecha para arriba y estamos en una gran final aquí en el Olympic, que es un templo del baloncesto español, ¿no?
Aún cuesta verte sin la camiseta puesta, ¿no? Porque has dejado el básquet hace poco. ¿Qué sentías tú antes de estos grandes partidos, Carlos?
Bueno, estoy más nervioso ahora que cuando jugaba, ¿no?
Eso te iba a preguntar después, sí.
Sí, bueno, ya sabes, ¿no? Ahora, cuando uno lo lleva haciendo toda la vida y sabe que va a jugar y tal, tiene sus rutinas, y una vez que salta al campo, ahora se vive diferente, ¿no? Pero bueno, con mucha tranquilidad en varios momentos, ahora con un cosquilleo ahí como sentía como jugador, que no es lo mismo, pero con mucha pasión, ¿no? Y con muchas ganas hoy por de ver a la gente, de ver a toda la gente que ha venido de Málaga, de nuestro presidente que ha hecho un equipo increíble y una labor fantástica, y esperemos que podamos, que sabemos lo difícil que es ganar un título, y esperemos que hoy se haga realidad.
Al gran aficionado medio le ha sorprendido Unicaja, la verdad. ¿A ti te ha sorprendido lo que hemos visto del equipo?
Mira, no me ha sorprendido tanto porque es verdad que yo lo llevo siguiendo prácticamente toda la temporada, sé que el trabajo que están haciendo durante todo el año. No te voy a decir que no me ha sorprendido que hayamos ganado al Barça Madrid, ¿no? Son dos equipos con un presupuesto increíble y son los temibles de Europa, van primero en la Euroliga. Entonces no te voy a decir que no me haya sorprendido. Pero sabía que llegábamos en un buen momento y que el equipo compite. Ha competido, está compitiendo toda la temporada y sabíamos que íbamos a competir. Y encima hemos tenido la suerte, que han salido las cosas perfectas y hemos ganado. Hasta el momento, esperemos ahora la final, que sigamos por el mismo camino.
Para, ya acabo, Carlos, para los que somos neutrales en esta historia, ¿no? Que aquí somos de Barcelona, evidentemente, pero nos gusta el buen baloncesto. ¿Tú crees que esto es final moneda al aire, que va a ser punto a punto, partido muy cerrado? ¿Tiene pinta o no?
Tiene pinta, sí. Al final yo creo que no va a haber una gran diferencia. Tenerife es un gran equipo, de hecho es uno de los equipos que no hemos enfrentado en estos últimos años en Champions y en muchas ocasiones. De hecho nos tiene un poco la medida un poco cogida. Y bueno, en temporada perdimos ahí en Tenerife, competimos, al final perdimos ahí en la isla y hoy es una nueva oportunidad.
Gràcies, Carlos. Mucha suerte.
Gràcies.
Gràcies. Doncs Carlos Cabezas, vaja, un dels grans mites, un gran base del...
I tant.
Home,
molta qualitat aquí. Molta qualitat. Amb Carlos Cabezas. Ara tornem a Badalona, que el Mundet també em diu que de seguida tindrà protagonista d'excepció, avui que han tingut homenatge a les campiones de l'UB Barça del 2003. De seguida en parlem d'aquesta efemèride, aquesta cirrodona, 20 anys que es compliran d'aquest títol de Lliga que va guanyar l'UB Barça el 2003, encara després en guanyaria un altre també el 2005, aquesta unió de l'Universitari i el Barça de principis del segle XXI. A Cornellà, primera federació, com tenim el Cornellà Intercity. Albert?
Doncs continua l'empat a 0, però... Ho diríem amb la boca petita, el Cornellà està aguantant bastant bé el tipus, tot i jugar amb 10 aquesta segona meitat. L'Intercity està arribant, sí que té la possessió, però està arribant a inquietar molt poquet la porteria del Cornellà, i la més clara de la segona l'ha tingut a l'equip local. El Cornellà, a les botes de Moja Traoré, el germà de Dama, que ha sortit en aquesta segona meitat, ha sortit per fer de punta, de referència, i com a Dama és un futbolista sobretot molt ràpid, i en una passada llarga ha guanyat l'esquena de la defensa i ha encarat el porter, cert que amb poc angle, tenia poc angle, i ha acabat fent estavellar el xut al cos del porter de Manu Herrera i ha acabat en corna. És l'arma del Cornellà, aquesta velocitat de Moja Traoré, té 20 minuts més l'afegit per intentar aguantar primer en defensa i com a mínim sumar un punt, i vés a saber si en un contraatac poder sumar els 3 amb la velocitat de Moja Traoré.
A primeres a punt de començar el Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao. De fet, ara veiem sortir els jugadors pel túnel de vestidors en un partit especial per l'Atlètic Club al Metropolitano, Gerard.
Sí, jugarà l'Atlètic Club de vermell i blanc, cosa que hauria de fer en principi l'Atlètic de Madrid, però de forma elegant, en aquest homenatge que s'està fent pel 125è aniversari de l'Atlètic Club de Bilbao, l'Atlètic de Madrid li ha cedit d'alguna manera a l'Atlètic Club de Bilbao que llueixi la seva primera equipació. De fet, l'Atlètic de Madrid surt amb l'equipació aquesta taronjada. Per què? Doncs perquè l'Atlètic de Madrid és fill de l'Atlètic Club de Bilbao. L'antic Atlético Aviación va ser creat precisament per l'Atlètic Club de Bilbao, i per això avui aquesta sensació de germanor a la prèvia del partit. Suposo que durant el partit, i més amb un equip de Simeone pel mig, no crec que n'hi hagi massa, però a la prèvia del partit es fa aquest homenatge amb les banderes que veiem ara per on han sortit des del túnel de vestidors els futbolistes de vermell i blanc. No sé si signifiquen alguna cosa, perquè en veig de diferents, però en qualsevol cas, avui, per exemple, al dinar de directives hi ha hagut també la presència de jugadors que han compartit tant la samarreta de l'Atlètic de Madrid com l'Atlètic Club de Bilbao, el mateix Javier Urieta, Julio Salinas, Goicoechea, Javier Clemente, en fi, un munt de personalitats. El soci número 1 de l'Atlètic Club i el soci número 1 de l'Atlètic de Madrid veuen junts avui el partit a la llotja del Metropolitano. Sensació de germanor. per homenatjar, en aquest cas, iniciativa de l'Atlètic de Madrid a aquest aniversari, 125 anys d'història de l'Atlètic Club de Bilbao.
Veieu la bufanda commemorativa de la jornada, amb un gràcies al mig de la bufanda per aquesta fundació en el seu dia de l'Atlètic de Madrid com una mena de segon equip de l'Atlètic de Bilbao, fundat per bilbaïns i que després van separar els seus camins. I avui, com deia el Gerard, ara molt bones paraules, però d'aquí a dos minuts la guerra que ja estarà en marxa en aquest Civitas Metropolitano, que també llueix un gràcies a fora amb els dos escuts de l'Atlètic de Madrid i de l'Atlètic de Bilbao a la façana d'aquest nou Metropolitano. Xulo. És que veus camps de primera i tots són més bonics que el Camp Nou. Almenys semblen més... Bueno, semblen no, són més moderns que el Camp Nou. Potser a partir d'aquest estiu, jo fins que vegi que les grues entren de veritat, sí, no ho acabaré de creure, però almenys a partir d'aquest estiu, quan el Barça tingui del tot la llicència d'obres i també el finançament, que va assegurar la porta l'altre dia que a finals de març en principi s'havia de signar aquests 1.500 milions d'euros, llavors em començaré a creure encara del tot, una miqueta més. El Cornellà, tot i amb 10, Gerard Albert, plantant cara,
Sí, plantant cara, i de fet ara hi ha hagut polèmica perquè en una altra acció ràpida del Cornellà, Quique López ha aprofitat una vegada de la defensa, ha controlat, anava a entrar a l'àrea, anava a encarar el porter, i jo crec que l'han trebat per darrere. No sé fins i tot si el defensa pot arribar a tocar mínimament la pilota, però per mi impedeix que el jugador del Cornellà entri a l'àrea, era l'últim home, era expulsió, i l'àrbitre ha fet que amb el dit que res de res, que no era falta, i per tant hi ha les protestes del protagonista, de Quique López, que ha vist la groga, i les crides de la graderia, que indignada ha vist com es podia tornar a la igualtat numèrica, perquè el Cornellà està jugant amb un futbolista menys, comptarà l'Intercity dins de l'àrea, el xut, Lucas! El xut de Cedric, per sort centrat, i Lucas en dos temps atura el porter del Cornellà, en punt d'entrar a l'últim quart d'hora de partit, Cornellà 0, Intercity 0.
Mira, i ara tota aquesta colla que ens explicaves que ha format part del dinar de directives, també sobre la gespa del Metropolitano.
Sí, veiem a Julio Salinas, com us comentava abans. Fotografia conjunta entre tota la plantilla de l'Atlètic de Madrid, tota la plantilla de l'Atlètic Club i aquests jugadors que han vestit una i altra samarreta, amb el gràcies també, que llegíem a fora en aquella pantalla que hi ha a la façana del Civitas Metropolitano, doncs també ara amb aquest gràcies, a punt de caure Reinildo, per cert, amb el gràcies que havien col·locat per fer-se la fotografia. En fi, aplaudiments des de la graderia. No sé si Reinildo sap de què va, però si no, suposo que li hauran explicat, no?
Deu haver-hi hagut xerrada, no? De la setmana de per què el partit també començaria una mica més tard, quins actes serien aquests d'homenatge.
Suposo que sí.
I encara ara hi tindrem minut de silenci també, en memòria de les víctimes del terratrèmol a Turquia i Síria, que hem anat també tenint a tots els camps de primera i de segona divisió de futbol al llarg d'aquesta jornada, d'aquest cap de setmana. A la Premier, a punt de començar la segona per Molló, al camp del Tottenham.
Sí, Tottenham 0, West Ham 0, al descans. Al final, en el tram final de la primera part, sobretot molt millor l'equip d'Antonio Conte, el Tottenham, amb molta més possessió i també amb millors oportunitats que no pas el West Ham, en tot cas sense gols. Descans Alemanya, Borussia Dortmund 2, Hertha de Berlín 0, amb aquesta lesió greu d'Adeyemi, que havia fet el primer del Dortmund i havia donat el segon, i ha arrencat a Itàlia el partit de la Juve.
I amb gol.
Amb gol, sí, s'avança ara mateix.
Sóc de la Juve i he vist que ha marcat la Juve.
Sí.
A veure si ja sé no ho dirà el Molló.
Ja sé que t'agrada que marqui la Juve. Ha marcat Moiskin el gol de la Juve, que avui vesteix samarreta a fúcsia, pantalons blancs, una centrada des de l'esquerra, rematada una mica mossegada de Moiskin, cap a dins, Spezia 0, Juve 1, minut 32.
El Metropolitano, quin 11 treu Simeone, Ballera?
Amb Oblak a la porteria, 3 en defensa, Jiménez, Hermoso, Reinildo, dos carrilers, Carrasco, Molina, doble pivot, De Paul i Coque, a dalt, Llorente, Correa i Griezmann, veurem si són 3 o són 4 amb aquest esquema que a vegades utilitza de dos carrers Simeone en funció de la posició de Carrasco. Però vaja, aquest és l'11 de l'Atlètic de Madrid.
I Valverde, amb qui surt a jugar al Metropolitano?
Doncs amb notícia, no juga Unai Simón, el porter de l'Atlètic Club de Bilbao, i no juga per decisió tècnica. Juga Julen Aguirre Zabala,
ha explicat el segon d'Ernesto Valverde, Azpiazu, en declaracions a DAZN, que li volen donar minuts perquè tenen molt present la semifinal de Copa que han de jugar contra Osasuna d'aquí un parell de setmanes, almenys l'anada. I creuen que ho ha fet molt bé a la Copa i el volen rodar una mica perquè serà el porter titular en, evidentment, un dels objectius de la temporada per l'Atlètic Club. Sempre ho és aquesta Copa. Ara ja s'han plantat a les semifinals, tornar a disputar una final de Copa. Juga Aguirrezabal a la porteria, 4 en defensa, De Marcos, Vivian, Gerai i Yuri. El doble pivot el formen Dani García i Vesga. A la banda dreta, Nico Williams. A l'esquerra, Muniain. Amb la mitja punta, Sancet. A dalt, Iñaki Williams.
Avui hem tingut homenatge, com dèiem, al Palau Blaugrana. De fet, s'ha de destacar que el Barça-Sant Feliu ha jugat partit al Palau Blaugrana, el primer que juga com a equip de la Lliga Femenina al Palau Blaugrana. Més de 4.000 persones avui presenciant aquesta Barça-València amb derrota del Barça, jugava contra un dels grans d'aquesta Lliga, 61-78, ha guanyat el València al Palau Blaugrana. I abans del partit hi ha hagut homenatge, com dèiem, a l'UB Barça del 2003, que va guanyar la Lliga Femenina. Ara farà 20 anys al mes de maig, l'UB Barça amb Paula Seguí, Missa Sánchez, amb Laia Palau, que era la capitana, amb Congreves, amb Holland, amb Núria Martínez, amb Mujanovic i també amb Abreu, i que entrenava Carme Lloberes. És gaire lluny teu, Carme Lloberes? Mundet, hola, bona tarda.
Què tal, Xavier? Bona tarda. La tinc al meu costat.
A tocar. Bona tarda.
És una gran amiga de RAC1, Carme Lloberes.
Bé, amiga
sí.
No, eh?
Sí, home, sí. No. Vale, no, doncs ja me'n vaig, amics.
Primera, no tinc amics i ja ho saps, ni en tinc ni en vull. Primera cosa. Segona, a RAC1 per mi és com el Madrid. Ai. Ara ja està, ja s'ha acabat l'entrevista.
Sí, talla, no et sento bé, Carme. No t'acabo de rebre bé. Que xulo, no?, que se'n recordi, fer una mica de memòria, no?, de saber d'on venim i recordar avui aquests 20 anys d'aquella Lliga del 2003, no?
Jo vols que et digui una cosa més que emotivament i com una situació d'homenatge, doncs, me l'he pres com un acte de responsabilitat del Futbol Club Barcelona. Jo crec que avui per avui evidenciar que fa 20 anys ja hi havia clubs de dones de bàsquet que eren ultraprofessionals, que a més ens jugàvem, diria, d'una manera, doncs això, com una activitat màxima, ens jugàvem els partits exactament igual amb la mentalitat que poguessin fer els homes. Per mi avui el Barça assenyala que això existia i per tant ja no hi ha volta enrere. No et vull pagar un rotllo, però per tant vol dir que l'esport de dones no hauria de començar de zero com sembla que està començant amb el futbol, sinó que hauria d'estirar el fil de la història, no haver-la obviat i continuar, doncs, amb les exigències que jo crec que no hem de conformar-nos amb la, com te diria, les engrunes, diguem, de favor. T'he pagat un rotllo, oi?
No, és un discurs que a mi em sembla interessantíssim, això et deia jo també, de saber d'on venim, no? Que és veritat, com dius, que de vegades amb aquesta irrupció ara del futbol en categoria femenina, per la presència sobretot del Barça, guanyant fins i tot Champions, no? Sembla que no ens en recordem. Això el Basteu recorda molt el món al matí, no? I recorda els equips d'aquella lliga femenina de bàsquet, sí, dels 80 i dels 90, que evidentment van fer molta feina perquè avui dia també ara l'estiguin continuant d'altres protagonistes, no?
Cert, és que a més recordo, no, que Basté va ser dels primers que fins i tot avui m'explicaven que va obrir el seu programa en aquell moment a Catalunya Ràdio tenint altres esports, doncs donant la visibilitat, no m'agrada gaire doncs dir aquesta paraula tan moderna, però donant doncs la notícia de que en aquell moment va ser un moment històric, perquè a més diria que feia 10 anys que la Lliga no venia a Catalunya.
Potser una mica més, eh? Jo diria que és de les èpoques del Comanci, del Masnou, això és el triplet del Tortosa, que va seguit, que és 87, 88, 89, 88, 89, 90. Feia 12-14 anys de l'última Lliga Catalana.
Pot ser. Aproximadament. Saps que no conto els anys com vosaltres. Vaig saltant-me'ns una mica perquè això, fer com un revival ara, saps, em fa també com una mica de cosa.
Però sí, era, feia, és a dir, aquella Lliga de l'UB Barça va ser com
tornar a Catalunya el títol.
Exacte, és a dir, l'impàs, no, és a dir, en la línia temporal del bàsquet femení a Catalunya hi ha tota l'època dels 80, de final dels 80, del Tortosa, sí, el Masnou, sí, Comanci, etc. Vosaltres ja saltem pràcticament a l'Unigirona pel que fa a títols.
Cert. Cert, cert, cert. Sí, seria aquesta, una mica, la, no, el timing de,
exacte,
de la història.
La línia temporal del que fa els grans èxits, perquè evidentment hi ha hagut molt més bàsquet femení. Sembla que només hi hagi bàsquet femení quan es guanya. No, afortunadament, el bàsquet femení a Catalunya és el primer esport que escullen les dones.
Sí, sí.
Això, deixem-ho ben clar.
Sí, sí. Llavors, I fins i tot encara, vull dir, va augmentant les fitxes federatives i encara, jo ja sé que també el futbol, que no sóc antifutbol, que me n'alegro molt i que aquestes es faran milionàries igual que nosaltres, m'entens?
Ah, sí?
Que...
Tu ets milionària?
És una manera de dir, de felicitat. Però el que vull dir és que jo sé que aquestes podran aprofitar també aquesta bombolla, però a mi m'encantaria que l'esport de dones no es convertís en una bombolla a través, diguem, dels segles o de les èpoques, no? Mm-hmm. Tant de bo digués, hi hagués aquesta continuïtat i tant de bo hi hagués aquesta com podria ser aquesta
normalitat,
continuïtat, sí.
Aquesta normalitat,
sí, però no hi serà si només visquem vivim d'aquests moments puntuals, no? Només hi haurà si hi ha un camí. Tu fixa't als Estats Units, no? Que hi ha, ara, pobre, aquest que m'està preguntant deu haver quedat adormit. Però bé, espera't
Xavi Puig per saludar-la, per saludar-la.
Xavi Puig, Carme Lloberes aquí. Escolta'm, però espera un segon perquè t'ho explico, perquè als Estats Units sí que tenen un camí traçat, no? O sigui els High School, les universities, Women's MBA, i si volen trien ser professionals. Ara es pensa la gent que perquè tinguem referents les dones, que resulta que és que per fer les coses nosaltres necessitem un mirall, es veu. Doncs es pensen que ja hi haurà esport professional de dones, i no és això. És a dir, el que tu has de treballar és aquest camí, per després poder triar si tu vols o no ser professional. T'ha agradat o no, Puig?
M'ha agradat molt. Et fitxaria i tot, però com que estàs a la competència no podem fitxar. No. Per això, si
però
no...
t'he convençut amb l'aspecte esport de dones, no, on no. Estàs fart, perquè ara també passa una mica això, no? Que tothom està una mica fart del rotllazo aquest de les dones i que no sé quant, i els homes esteu com agobiats perquè ja no sabeu a quin camí
saps aneu. Què passa, Carme? Que aquí a RAC1 amb el bàsquet no hi ha bàsquet de nois i bàsquet
és
de noies,
és que no hi hauria de ser,
hi ha bàsquet
però no. Cosa que ara t'ho diré. No? Bé, ja m'acomiada?
No.
Doncs, no, cosa que et dic una cosa, això és el gran error de les federacions, és a dir, que ens segreguen, saps tu com els negres? Sí. Doncs passa una mica el mateix, que resulta que nosaltres necessitem anar a classes d'entrenadores de dones, i jo digo, però això què és? És a dir, jo estic molt esverada en aquest sentit, perquè, hòstia, perdó, no es diu, però en aquests moments tu no pots dir, és a dir, a mi m'havien donat un títol que diu entrenador de bàsquet i ningú m'havia explicat en realitat que jo havia d'entrenar dones o havia d'entrenar homes, veritat o no?
Cert.
Doncs llavors, a mi no s'havia ocorregut, doncs no veig ara perquè la federació entén que d'allò. Bueno, etcètera, ja està. Què vols preguntar?
Mira si em parlàvem, Carme, que avui dic... Home, la Carme Lloberes, la meva memòria falla, però jo crec que ell 2003, jo guanyeu la Lliga un 15 de maig, dic, aquell cap de setmana, perquè jo encara ja sóc un moble aquí a la ràdio, jo ja hi era el 2003 aquí a RAC1.
Ets un viejo?
Un moble, gairebé. I el diumenge, aquell diumenge 18 de maig del 2003, Carme Lloberes i la capitana Laia Palau s'asseien en aquest estudi on som ara de RAC1 per celebrar aquest títol de Lliga.
Què em dius ara? Jo sí, vaig venir a la competència.
I mira, deies això, de com vas viure aquell final de partit, quan perdíeu de 4 semblava que la cosa s'escapava.
Ah, per això vau guanyar l'esperança.
Exacte. No es perd, no? El que passa que realment ho tens com molt coll avall. Me'n recordo aquell temps mort que bueno, va ser allò, bueno, clar que estarem i si hi ha l'opció ho farem, no? Però bueno, tenint dos tirs lliures elles, quedant el temps que quedava, era complicat, però bueno, així, no?
Jo haig de reconèixer que jo sóc molt il·lusa i normalment, és veritat, fins que no m'empita l'àrbit al final del partit, no em replantejo el fet de perdre o no perdre, no? I llavors és una mica, doncs, allò de que jo sempre crec en què puc guanyar el partit, però és que potser em veus perdre de 20, falta un minut i encara sóc així de torpe d'estar intentant aviam si potser cau al sostre o m'emporto jo el partit.
Veus? Això deies fa 20 anys, gairebé.
Hosti, doncs,
20 anys.
Penso el mateix, eh? Quines coses.
Això és bo, ser coherent està bé, no, Carme?
Home, no, a vegades la gent evoluciona o d'això, però veig que realment va ser... No, ben veritat, si vols t'explico una anècdota avui de la llotja d'aquí del Palau, perquè ha vingut fins i tot la Maya Valdemoro. Maya Valdemoro és la rival que ens fa la falta antiesportiva. I ha vingut a reclamar una mica el tros del seu homenatge, no? Perquè la veritat és... Aviam, que el destí ens va acompanyar. És veritat que, aviam, Issa Sánchez va anotar els dos tirs lliures i quan Laia Palau li toca en el moment doncs, de treure aquella antiesportiva, recordo les paraules de dir-li Palau, aquí tens la lliga. És a dir, que realment ella també va anotar aquells dos tirs lliures.
Per no posar-li pressió, no? Espero no, això, Carme.
No, al revés, era com un joc. És a dir, vinga, té, agafa-la. Nosaltres ho enraonàvem en aquest sentit. La pressió era una manera doncs, de disfrutar-la. No és com ara que la gent es posa tensa quan són moments de pressió.
A més, puix per dimensionar, ara escoltant la Carme, per dimensionar aquella lliga del 2003 d'ara fa 20 anys, és el primer títol de lliga d'una llegenda com Laia Palau. És el primer que guanya.
És veritat. Després li van
Després ja comença tota la seva etapa a València, que abans a França, València, República Txeca, però el primer títol de lliga de Laia Palau és aquell, del 2003, amb l'OB Barça.
Que et dic una cosa, que no teníem equip per guanyar-lo, Ara ho podem dir, no cal que... Aviam si m'entén. No, vam estar 3 anys...
Doncs perdona un moment, Carme, doncs el recorregut i la carrera que van fer totes aquelles joves jugadores amb Sílvia Domínguez, Marta Fernández, Núria Martínez,
Anna Cruz,
exacte, vull dir que...
Ella, Ivana Pesic, que no ha pogut venir avui, quina gràcia, o Stephanie Brais, que potser no us sona, però ara és alcaldessa d'Aix-en-Provence, és a dir, et dic, hòstia, avui, perdó, m'he adonat avui que dins de l'exigència aquella que hi havia, en el fons també és molt positiu, perquè la gent només valora el tema esportiu, el tema títol i el tema d'això, i avui me n'he adonat, bé, no me n'he adonat avui, però he pogut constatar que, si no totes, quasi bé totes de les jugadores que van treballar en aquell moment totes juntes i amb aquesta, jo diria, bogeria que teníem totes, ara són dones de poder. De poder, vull dir-te, et diria, doncs, la jefa d'esports de la Junta d'Andalucía, doncs és la Issa Sánchez. Vull dir, dos directores esportives són Laia Palau i Núria Martínez, m'entens?
Que sí, que sí.
Que és com dir, no? I a més a més la jefa de Decathlon d'Amsterdam i no sé quant. Bueno, jo m'he enterat d'unes coses que digo, vamos, Déu-n'hi-do. Però, bé, que jo crec que això dona valor també a l'esport. Dona valor al que et va servir, que eren gent que es cultivaven també, cosa que moltes vegades, jo dic, aquests jugadors professionals que es pensen que no tenen temps a cultivar-se, jo diria que tiren per terra una mica, doncs, aquesta formació.
Mira, deies això de que no creies que tinguéssiu per guanyar la Lliga. De fet, ens ho deies. Mira, ara fa 20 anys que això gairebé veies que ho ventilaria ràpid Ros Casares.
Jo sóc molt objectiva, i sigui amb el meu equip com amb el dels altres, i entenc que, aviam, examinant-ho sobre el paper i fora, diguem, de sentiments, diguem-ho així, el Ros ens havia d'haver guanyat 3-0. I ho dic així, i molt clarament i molt sincerament. I et diré més, la Maya Valdemoro va dir-ho, si el títol de Lliga no el guanyem nosaltres és un fracàs. I és així de fàcil. El que passa que tots sabem, tots coneixem una mica, jo almenys en els equips que he estat i d'allò, i l'equip que nosaltres hem fet aquest any, el que hem estat treballant durant l'any, i això no vol dir que és que tu es rendeixis, sinó jo crec que això li poses més pressió a l'equip contrari.
Això venia d'on em pensava que ens ventilarien per 3-0, que un titular que va fer fortuna en aquella prèvia d'aquella final, doncs al final, pam, 3-2 per l'UB Barça i campiones de Lliga. Quina imatge et ve al cap d'aquell grup, però, Carme? Era un bon grup de treball o què?
Sí, va ser, aviam, la guinda va ser Mujanovic, és a dir, la jugadora que ens va donar el salt de qualitat. Era un grup molt jove, un grup format a la casa, i quan tu poses la millor jugadora, quatre vegades millor, seria com Bodirova, no?, en aquest cas, quatre vegades millor jugadora a Europa, clar, et dona aquest sentit de l'experiència, a part de la qualitat, no? Jo, la veritat és que no tiro gaire enrere i tampoc... I he pensat avui, perquè avui m'heu posat aquí una altra vegada tots aquests records, però... Eren jugadores que van resistir treballar amb la Lloberes, i això diu molt. I ho dic jo perquè tinc la fama aquesta, però avui les he hagut d'escoltar una mica i encara ja m'han hagut de dir, coach, que avui no manes ja, saps?
Deixa'ns respirar avui, que avui això és un homenatge, una festa. No, ara no vulguis aquí marcar la pauta, també.
Però saps allò que aquestes coses a vegades et surten innates, no? I més si et trobes allà al mig com si tornéssim el temps enrere. Clar, jo veig la Mujanovic em veu a mi que sóc un mosquit i la veritat que riem molt, no? Riem molt perquè ella li fa molta gràcia que com realment em pot fer cas...
Amb els anys ha suavitzat, però Carme...
Jo? Tu
sí,
creus?
Sí,
jo
sí.
Crec que ella...
Ha suavitzat bastant.
Jo diria que no, eh? Diria que...
Tens caràcter, vull dir, però almenys aquí entre la premsa, ara que estàs entre nosaltres...
Ah, no, no, aquí a la premsa mai sé que hi ha moltes coses, sí, sí, això és veritat. Però això ho vaig aprendre també després a la llotja.
Ah,
és a dir, jo sempre aconsello que un coach, abans de passar a algun altre lloc, passi per la llotja, que allà resulta que t'has de portar bé. Bé, he vist altres que no s'hi porten de bé, eh? Però a mi em feien estar quieta, no dir el que pensava, tot això em era molt difícil. Vaja, Escariolo una vegada m'ho va dir: ei, vine aquí. El primer que em va dir: acostuma't a dir no sempre el que penses.
És que va estar tu vas estar entrenant a Unicaja.
Clar, la Dina va dir que avui deus tenir una mica de cor verd, no?, en aquesta final Unicaja Tenerife, o no?
Avui sóc hooligan d'Unicaja total. Primera perquè van ser els primers que em van obrir les portes i donar-me una oportunitat. Segona, perquè crec que no han guanyat la Copa del Rei des de llavors, no?
O, 2005, no.
Veus? Per tant, avui, doncs, hi posarem tot el d'això. I que l'staff tècnic... Mira, Jus Mateo era de l'staff tècnic de llavors, amb Escariolo,
sí.
És a dir, quan va ser ventilat ahir, em sembla que era, no? I hi ha també l'staff tècnic Cañete i Urioles, que eren d'Escariolo. I amb la Lloberes aquí enraonant amb vosaltres, ja ho veus.
Mira que bé.
Doncs, Carme, t'agraïm molt aquesta estona que has estat amb nosaltres al Superesports a RAC1 i a gaudir d'aquesta final de la Copa del Rei a Badalona.
Té mèrit, haver vingut a la competència enraonar-vos,
sí.
No?
Ja vindré un dia a la casa vostra, si em voleu.
Vinga, doncs. Apa, gràcies.
Fins ara. La ja Carme veu. Lloberes, autèntica com sempre, campiona d'aquella lliga del 2003 amb l'UB Barça, que avui ha recordat el Barça, el Palau Blaugrana, en aquest partit que ha jugat el Barça Sant Feliu i que ha perdut contra el València. L'entrenadora d'aquell equip era la Carme Lloberes, la capitana Laia Palau, a qui escoltàvem aquesta conversa que manteníem ara fa 20 anys en aquest mateix estudi de RAC1. 9 minuts i les 7, s'acaba o no s'acaba el partit a Cornellà, Albert?
Últim minut, som al 48, arribarem al 49, ho provava el Cornellà, la centrada... directament acabarà les mans de Manu Herrera. 0-0 Cornellà, 0 Intercity, 0 resistint al Cornellà, ben plantat al darrere. Podríem dir que en els últims 20 minuts l'Intercity només ha tingut una de clara, una rematada amb el cap de Chaniz, que ha sortit fregant el pal, però bon paper defensiu del Cornellà, que ha tingut aquest parell d'arribades a la segona part que destacàvem, un contra un de Moja Traoré, que ha salvat el porter, i la possible vermella que l'àrbitre no ha vist que fos ni falta. Xiula ara mateix Denea Wolf en un partit sense gols, el Cornellà jugant més d'una hora amb 10 futbolistes i sumarà com a mínim un puntet que el deixarà al top 10 de la Lliga. Se saluden els futbolistes, també amb els àrbitres. Cornellà 0, Intercity 0.
I a primera, com tenim el partit al Metropolitano, Ballera?
També empatat a 0, el 18 de la primera, amb dos uis de l'Atlètic Club. No es poden considerar ocasions perquè la defensa de l'Atlètic de Madrid ha estat ràpida a l'hora de tapar les rematades tant de Sancet com de... ja ho diré, com de Williams, però en qualsevol cas el que està fent l'Atlètic Club és, de moment, jo crec que dominar una mica més i jugar... o arribar una mica més a l'àrea rival que l'Atlètic Club de Madrid, que l'Atlètic de Madrid, perdó, que ara he fet un homenatge jo també,
sí, home.
amb la germanor que hem vist abans del partit, que només ha fet un xut a porteria, però ha estat un xut molt còmode per Aguirre Zabala. 18.5, 0-0.
Sí que han tingut gol al camp del Tottenham, Mollom.
Sí, s'avança l'equip local, l'equip d'Antonio Conte, amb gol d'Emerson Royal, l'ex del Barça, que a més ha posat la pilota sota la panxa, per tant ja sabem què vol dir això, que serà per pròximament. Tottenham 1, West Ham 0, 18 de la segona part, fent justícia al que estem veient a la gespa.
Cornellà, Albert, tornem d'aquí una estona per escoltar algun protagonista. Fins ara.
Fins ara.
Una pausa i a la tornada podrem saludar el director esportiu del Girona, Quique Càrcel, al Superesports.
Superesports amb Xavi Puig.
A Movistar l'emoció del futbol no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions. Torna tota la màgia de la Champions i l'Europa League. Gaudeix-ne amb mi Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil. I a més, un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 1004 a les botigues o a movistar.es.
Som 11, l'equip líder de concessionaris fora Catalunya. Al davant, garatge central, la Ford de Figueres, Olot i Vic. A la mitja, Ford Nicolás. La Ford del Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Al darrere, Tàrraco Center. La Ford de Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit. I a la porteria, tu. Tu ets la peça clau d'aquest gran equip.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Remoto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Rápida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC 1. Gourmet La Vanguardia et porta l'aroma dels millors cafès Cavaller. Descobreix els blend, mix i descafeinat i gaudeix-los amb delicioses ametlles i festucs de panyo fruits. Una llet almendrina, galetes polen pipa, una rajola de xocolata Xulong i infusions Happy Lab. Un pack valorat en 49 euros per només 29. Compra'l ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
RAC Super Sons amb Xavi Puig.
Tres minuts i les 7 de la tarda, superesforç a RAC1, aquest empat a 0 de moment al Metropolitano entre l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao. Hem superat fa poc l'equador d'aquesta Lliga Primera Divisió, amb un Girona que el tenim 11è classificat amb 27 punts, ara mateix amb 7 punts de marge sobre la zona de descens, pendent de com acabi aquesta jornada, especialment el partit de demà, que Getafe-València acabarà de dir si el Girona queda 6 a 5 punts d'aquesta permanència o d'aquest descens, d'aquesta zona de descens, quan acabi aquesta jornada. L'últim record a Montilivi és molt bo, 6 a 2, la golejada de divendres contra l'Almeria, 3 punts que fan que els gironins visquin en aquesta zona més o menys tranquil·les, és que hi ha zones més o menys tranquil·les de la classificació a primera divisió. L'arquitecte d'aquest equip, el director esportiu, és el Quique Càrcel. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Cap de setmana tranquil·let, no? Quan jugues un divendres, guanyes 6 a 2, tots com aquest.
És el somiat, no? Una mica jugar divendres i guanyar i poder veure els partits amb més tranquil·litat és el que realment agrada, però bueno, com tu bé has dit, és una lliga molt igualada i sabem que encara queda molt per fer.
Va sortir tot rodadet, no? Divendres, un 4-0 al descans. Vaja, això ni tu escrivint-ho allò al matí abans del partit.
Sí, jo crec que van ser molt, molt efectius. Jo crec que els primers 15 minuts, tot el que generàvem, doncs, donàvem sensació de molt de perill. Va arribar el primer gol, ens va anul·lar un segon per un fora de lloc justet, i realment allò, doncs, semblava que podia condicionar una mica el partit, però l'equip va continuar, jo crec, que fent el futbol, que fa bastant sobretot a casa. Jo crec que som un equip bastant protagonista en bola, i bueno, vam crear moltes ocasions, i crec que des del 35 al 41 vam tenir un moment de tots els jugadors van estar en un moment molt dolç, i vam poder marcar 3 gols seguits, i realment allò va quasi sentar-se el partit, no?
Que a casa sou el tercer millor equip de la Lliga ara mateix, 21 dels 27 punts que teniu són a Montilivi. Ara parlem de fora de casa, però a casa es pot fer millor, però tampoc no molt, no?
Bueno, jo crec que és un any realment que tu, quan comences la Lliga i més a primera edició, saps que tens que intentar generar molta fortalesa a casa, ser un equip més amb el nostre futbol, que intentem tenir bastanta exposició i tal, doncs jo crec que l'equip...